El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquidia.com o segueix-nos a les xarxes.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per al programa d'avui, a les sales de cinema tenim quatre novetats, més l'anunciada divendres passat i que ja es va estrenar ahir, i a l'agenda tenim nova sessió de cinema a l'Espai Cràter per aquesta tarda i de Cine Xic a la biblioteca per demà.
També anirem d'aniversari, volfarem les espelmes amb una actriu que estava predestinada a dedicar-se al cinema.
Defensarem tres raons per les que hauríeu de veure un títol de la història del cinema i avui ho farem amb un gran guió escrit l'any 2004.
I en l'apartat d'actualitat parlarem dels Premis BAFTA i de festivals en curs o a punt de celebrar-se.
En el concurs, recordem-ho, regalarem dues entrades entre els que ens heu dit quina pel·lícula creieu que ha tingut poc reconeixement.
Doncs vinga, entrem ja amb la recomanació de la setmana, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, un llop gris nascut a la localitat alemanya de Nordhorn ha arribat almenys fins a l'Alta Ribagorça. L'animal ha recorregut 1.240 quilòmetres i el seu peregrinatge es considera un dels moviments de dispersió més llargs que s'han documentat mai d'aquest animal.
Quina és la idea? Doncs ser conscients que, malgrat el que es podria suposar, encara hi ha aspectes dels animals que ens envolten que ens poden sorprendre o senzillament no podríem preveure. Què us recomanem a partir de tot això? Un hombre lobo americano en Londres, estrenada l'any 1981 i dirigida per John Landis. Una barreja curiosa de terror i musical que va guanyar l'Oscar al millor maquillatge. La podeu veure a Movistar Plus, Apple TV i Prime Video.
Auronix Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
La meva història comença en aquesta illa deserta. La meva vida era interessant, però una miqueta monòtona. Fins que un dia...
No vull ofegar!
Ei, tu, pel roig!
Què?
Vine cap aquí! Sóc el ratolí Morris i t'he salvat la vida, o sigui que no te'n pots menjar.
Els gats mengen ratolins?
No siguis burro.
Els ratolins mengen gats.
Tranquil, només en defensa pròpia. Som a l'Hermitage. Vinc d'una família de consumidors d'art. En aquest món no hi ha res més deliciós que l'art autèntic.
Som els guardians de l'Hermitage. No fem molt bé els quadres, protegim l'art.
És el quadre més famós del món.
T'està la Mona Lisa! Passaré a la història! Oh, què passa?
Hi ha un fantasma terrorífic al museu!
Un fantasma?
És el fantasma del museu!
Primera de les novetats, obrim amb una producció russa i d'animació. Guardians del museu, aquest és el títol, és una comèdia infantil amb animals i que està pensada per als més petits de la casa. És un dibuix senzill i molt infantil, amb una durada de 83 minuts, per tant, un producte
curtet,
molt digerible. Uh-huh. I l'argument gira al voltant d'un gat, del que sentíem ara la seva veu, que després de fugir d'una inundació acaba en un museu junt amb un ratolí amic, allò de l'estranya parella, no? Aquí descobreix un seguit de gats que el que fan és protegir les obres d'art d'aquest museu, precisament de l'atac de ratolins i altres animals. El problema és que aquest amic, el ratolí, també és un d'aquests que li agrada molt rosegar i sobretot quan en el museu arriba, de manera sobtada, l'obra de la Gioconda.
Doncs, és a dir que... ja us podeu imaginar què pot arribar a passar.
Exacte.
Primero, la pregunta obligada. ¿Dónde te habías metido?
Bueno, pues...
¿Ahí? ¿Qué cojones pasa? ¿Qué está haciendo?
Se puede decir que... había perdido el norte, la verdad. Y me fui a buscarlo al sur. Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa. Yo tenía que conocer su paisaje, sobre todo el paisaje humano.
¿Don Carlos?
Y encontré un lugar donde la música es todo. Es como, como la fuerza, ¿no?, en la Guerra de las Galaxias. Y ahí recordé, porque yo de niño... soñé con cantar. Y bueno, por mi decisión a la vuelta, muchos me han acusado de traidor. Por la locura que me he propuesto hacer. Pero para mí, apuesta por el rock and roll, lo que significa realmente es intentar ser cada día un poco más libre.
Doncs vinga, anem cap a una coproducció entre Espanya i Argentina. Estem parlant de La Estrella Azul, una història marcada a la música i situada als anys 90. El director Javier Macipe, que debuta amb aquest treball, ens presenta la vida de Mauricio Aznar, que va néixer el 1964 i va morir l'any 2000, per tant, molt jove, 36 anys. Un famós compositor i cantant rocker espanyol que recorre Llatinoamèrica buscant inspiració i amb la intenció també de deixar enrere algunes addiccions. Allà coneix a Don Carlos, que l'acollirà i formarà amb ell un duet musical. La pel·lícula es va presentar al Festival de Sant Sebastià, on va guanyar el Premi de la Joventut i també el de la Cooperació Espanyola. Ha estat una pel·lícula que ha tingut un rodatge complicat. Va començar just el 2020, es va trobar pandèmia, fronteres tancades a Argentina, en fi, tot una sèrie de coses que els ha sigut complicat. I està protagonitzada, La Estrella Azul, per Pepe Lorente, Bruna Cusí i Marc Rodríguez, entre d'altres.
Oh, ¿aún la tienes?
¿La cámara? Es vieja. Pero aún me dura.
Mira.
¿Qué? ¿Y eso?
¿No te acuerdas? Tío, me la regalaste de pequeña.
Sí. Ya me acuerdo.
Mentiroso. ¿Qué va? No te acuerdas, ¿verdad? ¿Ese árbol es amigo tuyo?
¿Amigo mío?
¿Lo es?
Tienes razón. Sí, es mi amigo árbol.
I ens arriba ara un dels títols d'aquells que hauríem penjat si haguéssim sabut que estava a les sales aquesta setmana en aquells productes que dèiem nominats per veure a través de bé a les sales de cinema o de plataformes. Estem parlant de Perfect Days. És el darrer treball de Wim Wenders, que presenta una trama al voltant del treball i els hàbits quotidians amb un personatge que té de nom Hirayama i que viu satisfet fent la seva feina de netejar lavabos a la ciutat de Tòquio. Fora de la seva rutina diària, les seves passions giren al voltant de la música, els llibres, els arbres i la fotografia. En realitat és una crítica a aquesta societat que tan sols valora la productivitat, els ritmes ràpids, el que tot sigui instantani i fet a un moment, i la pel·lícula reivindica la possibilitat d'això, de deixar passar el temps i viure la vida gaudint de la no acció, per dir-ho d'una manera. La pel·lícula està interpretada per Koji Yakusho, Tokio Emoto i Arisa Nakano. Perfect Days està nominada als Premis César, que precisament es donen avui mateix a l'Olímpia de París, i també està nominada com a millor pel·lícula internacional als Oscar, cosa que ens hauria de saber una mica de greu, perquè és un fort competidor a la societat de la neu. El director Wim Wenders, no cal presentar-lo, que va debutar amb La Letra Escarlata, i altres títols de la seva carrera són El Estado de las Cosas, París, Texas, Cielo sobre Berlín, Buena Vista Social Club o La Sal de la Tierra.
Señorita Vázquez.
¡Mierda! Bienvenidos al primer gran debate de esta campaña electoral.
Pinchados, va.
Dentro.
Soy español y me siento español.
Nos han robado la entradilla.
El corazón. Toca.
Esta se ha comido más almejas que tú.
¿Eh?
España es alegría. ¡Mero policía y mafia sofía!
No te líes, que esta mani no es.
Y España es duende.
Victoria, eres nuestra esperanza.
Mi partido siempre apoyará a las personas con disfunción, con algún tipo de con incapacidad.
Discapacidad intelectual inútil.
Qué desastre de político.
Los de mi partido que van a ir a una misa íntima.
No sabía que hubiera tanto manco en este pueblo.
¿Pero dónde nos ha metido?
¡Arriba España, cojones!
¿Dónde está la noticia?
¿Una reunión de amigos?
El argumentario de campaña.
Pero no tiene nada nuevo, ¿no?
Sí. En lugar de todos pone todes, en negrita.
Repite conmigo.
Libertad.
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 Libertad. Libertad.
Pues así hasta que no sepas ni lo que significa.
¿Oye, tú te depilas?
Mucho comunismo.
Pero qué bien que comen.
Son rojos, no gilipollas.
¿Los rojos os creéis que podéis volar?
Valentía es la tierra de las flores.
Poro,
de la
poro,
luz.
Poro, poro, poro.
Doncs vinga, heu escoltat aquest tràiler i jo penso que el títol li va bé, és a dir, es diu Políticamente Incorrectos.
Totalment encertat.
Exacte, és una comèdia. Mira, l'altre dia hi havia oients que ens deien premis als títols, eh?
Sí, exacte.
Doncs aquí potser els podríem posar. És una comèdia espanyola, com heu pogut deduir, pel que heu escoltat. Té com a rerefons argumental un moment de la política espanyola, és aquest moment en el que hi ha unes eleccions generals amb una societat crispada.
És un moment que es repeteix molt.
Bastant sovint, no sé si us sona, i amb les xarxes socials en plena ebullició. Aleshores, aquí ja sabeu que és comèdia i, per tant, hi ha estereotips, hi ha una parella formada per, i aquí entren els estereotips, podríem dir, l'etiqueta li posen de progre i un pijo, tots junts, estan disposats a entrar en la lluita dels seus respectius partits per guanyar les eleccions. Aleshores, les formacions polítiques aquí estan inventades, però reflecteixen, podríem dir, les dues posicions tradicionals de liberals de dretes i progressistes d'esquerres, tot això posat molt entre cometes. En el repartiment hi tenim a Adriana Torrevejano, a Juanlu González i Gonzalo de Castro, entre d'altres, i la directora és Arantxa Etxebarria. Recordem que ella va debutar amb Carmen y Lola, amb la que va guanyar precisament el Premi Goya a la millor direcció novella. Després ha dirigit episodis de la sèrie El Cid i pel·lícules com La família perfecta o la recent Xines, on va estar precisament també nominada a 4 categories.
I vist tot això, anem a veure com queda la cartellera i l'agenda. Per el que fa a la cartellera, tenim 5 doblets: Migració en un viaje patas arriba amb Priscila, Ferrari amb Guardianes de la noche Kimetsu no Yaiba, que és aquella pel·lícula que hem dit es va estrenar ahir i ja havíem comentat el divendres passat. A continuació, Bon Iver's Regreso a la Tierra amb Cualquiera menos tú, Guardians del Museu amb L'Estrella Azul i Soul amb Perfect Days. I a les tres sales restants, evidentment, amb la mateixa pel·lícula a totes les projeccions, Políticamente Incorrectos, Bob Marley on Love i Madame Web.
Teniu, doncs, una cartellera molt gran, per tant, sobretot a tenir-ho en compte quan tingueu ganes d'anar al cinema pels horaris. I en l'apartat d'agenda hem de dir que, a més de tot això, tenim nova sessió de cinema a l'Espai Cràter dins el cicle La petjada humana i altres animals, amb la projecció de El Olivo, d'Aithí Arbollaín. És una història al voltant del valor de la natura i la tragèdia del que significa que en temps de crisi tot tingui un preu. Està interpretada per Ana Castillo i Javier Gutiérrez. El Olivo la podeu veure avui mateix a les 7 de la tarda a l'Espai Cràter d'Olot. I per demà, nova sessió de Cine Xic, amb la projecció de L'univers en miniatura de No, amb les aventures d'un grup d'amics i amigues que passen hores als boscos del seu poble. Recordeu que Cine Xic és un programa d'impuls al cinema infantil i és una iniciativa d'Òmnium Cultural, Parc Màgic i Ritan Luca. Podeu veure aquesta pel·lícula demà dissabte a les 5 de la tarda a la Biblioteca Maria Vaireda d'Olot. I per últim, anoteu que el proper dijous 29 de febrer la pel·lícula que podreu veure en versió original serà Perfect Days.
no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Doncs vinga, anem de celebració i avui ho farem per celebrar l'aniversari d'una actriu que ahir mateix va bufar 49 espelmes. Filla d'una llarga saga familiar dedicada al cinema, ella és Drew Barrymore.
Drew Barrymore va néixer el 22 de febrer de 1975 a Culver City, Califòrnia, als Estats Units. Com deien, entre els seus avantpassats hi ha noms com el de John Barrymore, que era un actor de teatre i avi de Drew Barrymore, i tenia dos germans, Ethel Barrymore, que també era actriu de teatre, i Lionel Barrymore, que era actor de cinema. Per la seva part, l'avi es va casar amb Dolores Costello, que també era actriu, i van tenir John Barrymore Jr., que és justament el pare de la protagonista d'avui. Per si a tot això encara li faltava algun ingredient, el seu padrí és ni més ni menys que Steven Spielberg.
Doncs bé, amb aquests antecedents, la carrera semblava a priori clara, no? En pocs mesos ja va aparèixer com a nadó en uns quants anuncis de publicitat. Una mica més gran, participa en sèries de televisió i debuta al cinema amb la pel·lícula Viaje alucinante al fondo de la mente, l'any 1980, dirigida per Ken Russell. Però és la segona pel·lícula la que la fa famosa internacionalment, i és que Steven Spielberg estrenava E.T.
Teléfono.
¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono?
¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono.
Casa.
Eso es. Ahí está la casa de té.
Y té, mi casa, teléfono.
Té, teléfono, mi casa.
Té, teléfono, casa. Telefonear a casa.
Quiere llamar a alguien.
L'any 1984, Drew protagonitza Ojos de Fuego, que adapta una novel·la de Stephen King. Després de superar diversos problemes en el món de les drogues i addiccions, intervé en títols com Los Ojos de Gato, també adaptació de King, Amores Compartidos de Alan J. Pakula amb Jeff Bridges i Farrah Fawcett, i entra en un període on el boom de l'èxit precisament amb E.T. li passa factura i no és fins a finals dels 90 que reapareix en treballs importants.
Parlem de Todos dicen I love you, de Woody Allen, Scream, de Wes Craven, Nunca me han besado, de Ranja Gosnell, i Los Ángeles de Charlie, produïda per ella mateixa. Amb el canvi de segle, fa de parella d'Adam Sandler a 50 primeres cites. Coprotagonitza Tu la letra i jo la música, amb Hugh Grant, Lucky You, amb Eric Bana i Robert Duvall, i Què les passa a los hombres, també de producció seva, compartint repartiment amb Scarlett Johansson.
Esta es la historia de un año de nuestra vida que todos recordaremos siempre. Esta es mi madre. Trabaja duro en ser blanda con la delincuencia.
Necesitamos prisiones abiertas, menús europeos que decoren sus propias celdas.
Mi padrastro no se lo tomaba muy bien.
Perdona. Steffi, bájame una copia de mi testamento y una goma de borrar.
Este es mi verdadero padre. Desde luego, su vida amorosa necesita una ayudita.
Voy a suicidarme, ¿sabes? Por eso tengo que irme a París y tirarme desde la Torre Eiffel y estaré muerto. De hecho, yendo en el Concorde podría estar muerto 3 horas antes, lo cual sería perfecto.
Hem escoltat la banda sonora i ara un retall d'aquesta fantàstica Todos dicen I love you. Estem en l'any 2009 i en aquell moment fa de filla de Robert De Niro a Todos están bien i debuta com a directora a Roller Girls, protagonitzada per Ellen Page. Poc després roda amb Justin Long, Salvando las distancias, i fa de voluntària de Greenpeace a Una aventura extraordinària. El 2014 torna a coincidir amb Adam Sandler a Juntos y Revueltos.
Nos han dado a cada uno la tarjeta del otro, por eso está aquí. ¿Qué ha pasado con Dick?
Me ha soltado un bombazo de los gordos.
¿Está casado?
No, peor. Tiene niños.
Oh, sigues aquí. ¿Por...?
Sigues teniendo mi tarjeta. ¿Por...?
Espera. vas a romper con él porque tiene hijos?
5 hijos. 5.
A la televisió, Drew intervé en sèries com Mamà contra Corriente, el 2016, o Santa Clarita Diet, l'any següent. El 2020 estrena el seu propi programa de televisió, conegut com The Drew Barrymore Show, que va tenir continuïtat al llarg de 2 temporades. L'any passat va aparèixer a la sèrie And Just Like That, i esperant a veure-la molts més projectes, felicitem doncs a Drew Barrymore, que ahir mateix va bufar 49 espelmes per molts anys.
Tres raons de pel·lícula.
I ara, com sempre ens agrada dir, ens posem la toga per fer d'advocats, perquè anem a defensar una pel·lícula de la història del cinema, donant-vos, evidentment, tres raons clares per les que hauríeu de veure-la. Avui, Crash.
Necesitas calmarte de una vez.
No, lo que yo necesito es un marido que no se quede quieto mientras me mete en mano.
Pero si eran polis, por favor. Iban armados. ¿Sabes qué? Tenía que haberles dejado arrestarte. Porque tarde o temprano tendrás que descubrir lo que de verdad significa ser negro.
Y una mierda, como si tú lo supieras. Lo más cerca que has estado de ser negro era viendo la serie de Bill Cosby.
Sí, pero al menos yo no la veía con el resto del equipo ecuestre.
Sí, tienes razón, tengo mucho que aprender. Porque aún tengo que aprender a tocar el tam-tam. Repítelo otra vez. Gracias, señor policía. Es usted muy bueno con nosotros, los pobres negritos. Avíseme la próxima vez que quiera meterle el dedo por el culo a mi mujer.
Primera raó. Perquè estrenada l'any 2004 i dirigida per l'escriptor i guionista Paul Haggis, en el seu debut al llargmetratge, Crash és un calidoscopi d'una ciutat com Los Angeles, on enmig de diversos conflictes i qüestions ètniques, racials i socials, ningú és el que sembla.
Segona raó, pel seu espectacular i ampli repertori amb Don Cheadle, Terence Howard, Matt Dillon, Tandy Newton, Sandra Bullock i Brendan Fraser, entre molts altres. La pel·lícula va mereixer els Oscar en millor pel·lícula, millor guió original i millor muntatge, a banda de molts altres premis.
Tercera i última raó, pel fons argumental i l'estructura del guió. A partir d'un fet puntual, les vides i circumstàncies de diverses persones s'entrecreuen en trames que en principi no tenen res a veure. El resultat ens ve a dir, les persones són complexes i la innocència pura és patrimoni de la infantesa.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, anem a parlar de premis. Comencem parlant dels premis BAFTA, 77a edició, amb premis molt repartits, tot i que Oppenheimer va demostrar que segueix estant forta de cara als propers Òscar. Això ja va partir del primer duel entre Barbie i Oppenheimer, que va guanyar clarament Oppenheimer, i a partir d'aquí la cosa ha anat cap aquí.
Segueix així.
Exacte. És obra de Christopher Nolan, recordem, va guanyar 7 guardons de les 13 nominacions que tenia: pel·lícula, direcció, actor per Cillian Murphy, actor de repartiment per Robert Downey Jr. i 3 distincions més tècniques com fotografia, edició i música. Emma Stone també va confirmar el que estava pronosticat, guanyant el premi de millor actriu per Pobres criatures, una pel·lícula que també va dominar aspectes tècnics, guanyant el premi a millor disseny de producció, efectes visuals, vestuari i maquillatge. Menys sort va tenir Bayona, que
ja ho havíem dit.
Que no va guanyar el premi La pel·lícula de parla no anglesa va ser en aquest cas per La zona d'interès, de Jonathan Glazer, que també es va endur el premi a millor so.
El millor càsting, però, curiosament, va ser per Los que se queden, tot i que Pau Giamatti, com hem pogut comprovar, no va tenir el premi ni el reconeixement que esperava. Per últim, dir que Anatomia d'una caïda va guanyar el BAFTA, el millor guió original, i American Fiction, el de millor guió adaptat, El Chico y la Garza, millor pel·lícula d'animació, i 20 dies de Mariupol, el de millor documental. També cal destacar, perquè de cares a premis com els que venen als Oscar, és important tenir-ho en compte, varen marxar sense cap mena de guardó Los Asesinos de la Luna, que
sí, sí,
es va quedar amb 0 de 9.
I en tenia 9, exacte.
En tenia 9. Maestro, també, 0 de 7, Déu-n'hi-do. Desconocido, 0 de 6. I el que deies, Barbie i Saltburn, que en tenien 5, però totes dues cap, també van marxar de 8. Presentada la gala per David Tennant, es va fer amb un fals directe. Els que varen poder seguir la cerimònia varen comprovar que si seguies per la web dels propis organitzadors, sabies el premi abans del que es podia veure en les imatges. Acabem amb unes altres notes, recordant que segueix en curs el Festival de la Berlinale, amb tot allò que vam dir de les polèmiques de l'extrema dreta i les invitacions a l'entrada.
Invitacions i desinvitacions.
I també la d'una curiosa, per dir-ho d'alguna manera, roda de premsa que va tenir lloc amb preguntes relacionades precisament amb Albert Serra sobre algunes declaracions que havia fet anys enrere, i que explicarem precisament quan ja sabíem el palmarès, aquelles pel·lícules que possiblement amb tota seguretat puguin arribar a les pantalles d'aquí, casa nostra. També el cas del Festival de Màlaga, que comença, i ja en parlarem justament divendres que ve, i que s'allargarà fins al 10 de març, celebrant la seva 27a edició.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, ja us avancem que la setmana vinent jugarem a les pel·lícules i ens quedarem atrapats en un any i en un títol estrenat precisament en aquell moment.
I anem a regalar les entrades a partir de la pregunta que us fèiem divendres passat, i que volíem saber quina pel·lícula creieu que ha tingut poc reconeixement. Podrien ser moltes.
Clar, és curiós perquè evidentment cadascú diu pel·lícules que d'alguna manera li han agradat, però és veritat que la majoria de respostes van per pel·lícules que tenen un punt, com ho podríem dir, emocional d'alguna manera, és a dir, Siete Almas, per exemple, La vida és bella, El pianista, Cadena perpètua també ens han dit, Mujercitas, després ens han dit The Cube, En tierra de nadie, per tant, bé, hi ha tota una sèrie de pel·lícules que tenen tot un component.
És que això de l'emoció
més, sí,
marca,
més humà,
marca molt, marca, exacte, el que t'agradi o no t'agradi una pel·lícula.
Però que després és veritat que podien haver moltes d'elles que bé, sí que tens Una vida és bella que pot estar més reconeguda, però que n'hi ha d'altres que potser aquestes no tenen tant reconeixement, i pels nostres oients seria important que en tinguessin. Per tant, recollim totes les vostres respostes i entre totes elles s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot, l'Eva Curós, que ella ens ha dit intocable, molt bonica.
I anem per la pregunta d'aquesta setmana. Volem saber, al voltant, justament amb l'excusa d'aquesta pel·lícula Políticament Incorrectos, pel·lícules al voltant del món de la política. No cal que sigui espanyola, sinó política internacional, mundial i de totes les èpoques. I per què escolliu aquest títol?
Vinga, doncs ja sabeu, envieu-nos les vostres respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Per nosaltres les pel·lícules giren totes al voltant de la mateixa política. Seguir explicant i comentant i parlant de cinema cada divendres a Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Adéu-siau.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.
El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.